L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra es dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, en dia 22 d'octubre, destacarem el nostre informatiu. La sega mostra una major afecció del cargol poma als camps d'arròs. Ferran Bel rebutja apropar l'autopista A7 a Tortosa, com vol el Partit dels Socialistes de Catalunya. Regsa treu a licitació les obres del darrer tram del canal Xerta-Sénia. El Consorci d'Aigües de Tarragona desvia la canonada del mini trasbassament a Cambrils per apartar-la del traçat del corredor ferroviari. Una associació de consumidors demandarà a la central d'Ascó per la fuita de partícules radioactives del 2007. Aquestes i d'altres informacions, ara al nostre informatiu. La sega mostra una major afecció del caragol poma als camps d'arròs. Els pagesos del Delta de l'Ebre han posat punt i final a les feines de la sega de l'arròs que s'han allargat durant el darrer mes i que enguany han estat marcades per la plaga del caragol poma. Els treballs han posat al descobert la gran presència de caragol en fins a 200 parcel·les del marge esquerre de l'Ebre. N'hi ha molt més del que ens podíem pensar. La seva densitat és alarmant, afirma el representant del sector de l'arròs del Sindicat d'Unió de Pagesos, Dani Forcadell. Els exemplars de l'animal invasor s'han fet visibles als camps en tots els estadis del seu desenvolupament, des de les postes i juvenils fins als adults de mida més gran. Amb l'arribada de la tardor i la baixada de les temperatures, l'espècie comença a mostrar-se més inactiva i molts exemplars s'han començat a situar sota terra per passar els mesos de més fred. Per evitar la seva expansió al marge dret, on només es troben caragols poma de forma puntual al tocar del riu, s'ha dut a terme un programa de neteja exhaustiva de la maquinària agrícola al llarg de la collita. En aquest període, una trentena de segadores amb les seves tremugues han passat pels punts de control del Departament d'Agricultura situats al terme de l'Aldea i del Tebre. Els funcionaments d'aquests punts van estar valorats de forma molt satisfactòria tant pels pagesos com per l'administració. Finalment, la collita al Delta s'ha situat en els 105 milions de quilos d'arròs, un 15% menys del que es produeix habitualment a la zona, una reducció que s'explica per l'aposta del sector per l'arròs bomba, molt menys productiu, l'abandonament d'alguna finca de grans dimensions, com la bombita, i la meteorologia, ja que la calor intensa a finals d'estiu va fer que el granat del cereal no fos tan bo com s'esperava. Pel que fa als preus que rebrà el pagès, se situaran finalment en els 27 o 28 cèntims per quilo. Aquests 270 euros per tona, tal i com es comptabilitza a l'engròs del sector, situa els preus al mateix nivell de l'any passat. Esperàvem poder arribar als 300 euros per tona, però ens quedem com al 2009, quan els preus van caure un 25%, explica Forcadell. Segons els arrossaires, aquestes xifres no cobreixen els costos de producció. Ferran Bel, alcalde de Tortosa, rebutja apropar la A7 a Tortosa, com vol el Partit dels Socialistes de Catalunya. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va desqualificar i les dues solucions que el grup del Partit dels Socialistes de Catalunya havia apuntat al matí amb l'objectiu de desbloquejar la negociació amb el Ministeri de Foment sobre el traçat de la nova autovia A7. En concret, el socialista Joan Sabater havia suggerit que l'Ajuntament de Tortosa desistís de les seues al·legacions i que acceptés un traçat una mica més al nord i que, per tant, aproparia la A7 a Tortosa. Una opció que Foment ja havia estudiat fa anys, però la qual Tortosa va renunciar per afavorir el consens viari amb la resta del territori. De fet, l'exalcalde va recordar que es va pactar un traçat intermedi, ja que les poblacions del litoral rebutjaven primer que l'A7 es desplaçés a l'interior. Però, per Sabater, aquesta correcció en el traçat evitaria l'afectació de l'A7 sobre Campredó i el nucli Font de Quinto. Nosaltres vam negociar el gros i ara Bel no està sabent negociar el detall, es va lamentar el portaveu dels socialistes. Però Bel va rebutjar apropar l'A7 a Tortosa i va reiterar que per evitar el trinxament de Campredó cal fer-la més al sud. Potser la proposta de Sabaté és que l'autovia passi pel davant de les escales de la catedral, va sentenciar l'alcalde, que va precisar que es trencaria el consens del territori. De la mateixa manera, Bel va destacar l'altra alternativa proposada pel Partit dels Socialistes de Catalunya, substituir els talús de l'autovia per un pas elevat. Seria una opció menys agressiva, però no seria una solució, sinó un pedaç, va concloure l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel. Regsa treu a licitació les obres del darrer tram del canal Xerta-Sénia. És el que donarà servei als termes de Santa Bàrbara, La Galera, Godall, Ulldecona, Freginals, Masdenverge i Amposta. El president de la comunitat de regants, Lluís Cortiella, destacava els beneficis immediats que el començament d'aquestes obres pot generar als pobles afectats. Ens informa des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs sí, Tomàs, va ser a principis d'aquest mes d'octubre quan Regs de Catalunya, Regsa, treia a licitació la quarta i darrera fase de les obres del canal Xerta-Sénia Tram, que, entre altres municipis, portarà l'aigua de l'Ebre a Santa Bàrbara. El president de la comunitat de regants del Xerta-Sénia, Lluís Cortiella, explicava a la nostra emissora que l'import de sortida de la licitació del cos de direcció de l'obra, control de qualitat i el cost de la mateixa obra està al voltant dels 17 milions d'euros. Cortiella deia que en un termini de 2 mesos es pot saber quina serà l'empresa adjudicatària de l'obra i calcula que els primers mesos del 2011 es podrien començar els treballs.
Sí, o sigui, hi ha uns 2 mesos més o menys perquè adjudiquen a l'empresa ja, i després aquesta empresa té uns 2 o 3 mesos també que prepara tot, i o sigui que en uns 4 o 5 mesos se suposa que hi haurà gent al territori, no? I llavors és un plaç aproximadament, solen ser d'un any o any, o any i algo, no?, de treball. Ha sortit la licitació per un import entre direcció d'obra, control de qualitat i la pròpia obra sobre uns 17 milions d'euros.
A part de la importància de l'obra en si, el president de la comunitat de regants també destacava els beneficis immediats que el començament d'aquestes obres pot generar als pobles afectats, donant feina directa a un centenar de persones i paral·lelament a empreses subsidiàries i als negocis d'hostaleria dels pobles més propers.
Sí, per exemple, el tercer tram, que estava dins del terme de Roquetes, pues en el moment en què hi havia la màxima obra, estaven treballant unes 100 persones i moltes eren de la zona de Tortosa i de Roquetes, o sigui que era gent del terreny. Per exemple, tots els que feien els encofrats i tots els que ficaven el ferro i tal, pues era gent del territori. Ho adjudiquen a una empresa, a una gran empresa, i està després subcontracta i lloga, i les subcontractades solen ser empreses del territori. També hi ha un gran moviment en quant al que és restaurants o bars, perquè hi ha molta gent que fa uns horaris, no pot anar a casa, i llavors, clar, o sigui, solen menjar alguns pues, en les poblacions més properes, inclús gent de fora també, que clar, que s'ha de quedar a dormir en hotels o coses així.
El tram que ha sortit a licitació afecta els termes municipals de Santa Bàrbara, La Galera, Godall, Ulldecona, Freginals, Masdenverge i Amposta. D'altra banda, en aquests moments, l'obra feta d'aquesta infraestructura és, fins al moment, la captació d'aigua des del riu mitjançant 4 bombes que impulsen 2,5 metres cúbics d'aigua per segon. També s'han fet ja els 3 primers trams del canal, que ja estan acabats, i la corresponent impulsió, i també les bases de regulació del primer sector. Cortiella deia que l'obra ha anat avançant sense que es noti massa l'efecte de la crisi. L'obra totalment acabada tindrà un cost estimatiu de 300 milions d'euros i podria estar plenament en servei en un termini de 5 anys.
El Consorci d'Aigües de Tarragona desvia la canonada del minitrasbassament a Cambrils per apartar-la del traçat del corredor ferroviari. El Consorci d'Aigües de Tarragona va tallar el bombeig d'aigua del minitrasbassament de l'Ebre durant ahir dijous per poder finalitzar les obres del desviament d'un tram de la canonada que afecta el corredor ferroviari del Mediterrani, en concret, l'emplaçament de la futura estació de Cambrils. El Ministeri de Foment i l'ens gestor del minitrasbassament van arribar a un acord perquè fos el mateix Consorci d'Aigües qui modifiqués aquest punt del traçat per evitar futures interferències en la titularitat, en casos d'avaria o necessitat de reparació del conducte. El projecte va estar redactat, adjudicat i supervisat pel Consorci d'Aigües de Tarragona, tot i que el cost de l'obra, d'uns 1,2 milions d'euros, serà finançat pel Ministeri de Foment. Ahir es va fer la connexió del nou tram de canonada de subministrament d'aigua a Tarragona de 550 metres, un projecte pactat entre el Consorci d'Aigües de Tarragona i el Ministeri de Foment per evitar problemes en un futur en cas d'averies o fuites, ja que el nou corredor ferroviari, al seu pas per Cambrils, passa per sobre de l'antiga canonada. El Consorci d'Aigües de Tarragona va assumir la redacció, adjudicació i supervisió del projecte, mentre que el Ministeri s'ha compromès a financiar l'1,2 milions que hi costa. Els treballs han durat 3 mesos i va finalitzar ahir dijous amb la connexió del nou tram a la xarxa. Per fer-ho possible, i com va explicar el director gerent del Consorci d'Aigües de Tarragona, Salvador Plana, es va aturar el bombeig d'aigua a la xarxa des de les 5 del matí i fins les 11 de la nit, mantenint el subministrament d'aigua als ciutadans gràcies als dipòsits de reserva del Consorci i els ajuntaments. Els últims treballs van consistir en la col·locació de les peces de tub que uniran el nou tram amb la canonada habitual. La connexió, però, va acabar a la nit per evitar que es generessin problemes d'abastiment a les llars i poder-se bombejar aigua de nou.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Una associació de consumidors demandarà la central d'Ascó per la fuita de partícules radioactives del 2007. El jutjat de Gandesa va admetre a tràmit les diligències preliminars presentades per l'Associació d'Usuaris dels Serveis Bancaris, Ausbank, perquè Endesa, companyia gestora de la central nuclear Ascó 1, facilite a l'entitat el nom i les dades de l'asseguradora amb la que la central té concertada l'assegurança de responsabilitat civil. Es tracta del pas previ a la interposició per part de l'Associació d'Usuaris de Serveis Bancaris d'una demanda civil contra la propietat de la planta nuclear, ja que la entitat considera que la fuita de partícules radioactives del novembre del 2007 va causar danys morals i econòmics a la societat civil de la zona d'Ascó i que té dret a ser indemnitzada. Tot i que el Ministeri d'Indústria va incoar un procediment administratiu sancionador a la central, que va concloure amb la sanció de 15,4 milions d'euros, Ausbank creu necessari que el titular de la planta també indemnitzi les persones que s'han vist afectades per la fuita de partícules, per danys morals o econòmics, com ara els prejudicis al turisme o a l'agricultura de la zona, per la mala imatge creada a partir d'aquest episodi. L'entitat va ressaltar que la indemnització a la societat civil no concorre en l'expedient del Ministeri, tot i que també té dret a rebre-la. Ausbank va decidir emprendre accions legals contra la central d'Ascó perquè considera que, amb la fuita, Endesa va actuar de forma negligent en posar en perill un grup d'escolars que van fer una excursió per les instal·lacions, tot i la fuita. A banda, l'associació creu que la multa imposada a la central va ser ridícula, tenint en compte que amb Ascó 1 Endesa obté un benefici diari per la venda d'electricitat d'1,2 milions d'euros, segons la informació publicada per Greenpeace, de manera que la sanció de 15,4 milions d'euros equival al benefici net que obté la central només en 13 dies de funcionament. Per poder demandar la central, Ausbank ha interposat també una demanda contra la seva companyia d'assegurances, tal com estableix la normativa sobre l'energia nuclear. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, el jutjat de Gandesa ha citat a principis de desembre les dues parts per tal que la propietat de la central faciliti les dades sobre la companyia d'assegurances i Ausbank pugui ja interposar les demandes. El Consell Promotor de Biosfera presenta la candidatura a Federico Mayor Zaragoza. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre i president del Consell Promotor d'Ebre Biosfera, Lluís Salvador, va presentar ahir dijous al president honorífic del mateix Consell i exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, la memòria de la candidatura de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. A la reunió que es va celebrar al Palau de la Generalitat, també van assistir el director dels Serveis Territorials de Medi Ambient, Víctor Jimeno, i el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, José Luis Mora. La candidatura ja compta amb el suport de més de 80 entitats i ens locals del territori.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parts infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
Amb l'intenció de que la gent de les Terres de l'Ebre no tingui cap excusa i estigui informada de totes les activitats que es convoquen al territori, neix el portal web surtdecasa.cat. La presentació serà a Tortosa el dissabte i la crida per a sortir ve a càrrec d'un personatge imaginari que ens presenta Tere Giner.
Gregori, surt de casa. Amb aquest personatge imaginari neix el portal surtdecasa.cat, una iniciativa de dos periodistes del territori, Anna Zaira i Neus Barberà. Elles han engegat aquest projecte amb la intenció de fer moure a la gent de les Terres de l'Ebre. Així ho explicava Neus Barberà per a Les Emute.
Surtdecasa.cat és això, és un portal on tu no pugues tindre cap excusa per a quedar-te a casa, de pugues trobar tot un ventall d'oci i d'esdeveniments culturals que hi haguen a les Terres de l'Ebre. Dint, no sé què fer, tinc ganes de fer alguna cosa, a veure què fan, que hi ha al meu voltant, tant sigui música, coses d'exposicions, rutes per a fer excursions al port o pel delta, també molta cosa de gastronomia, de recomanacions, és a dir, doncs vaig a la Terra Alta i què on puc dinar, quin restaurant o que on puc anar a prendre un mos. Una miqueta, no, de referència, de dir això, no? Tinc ganes de fer algo, que és el que passa al meu voltant, i això en un aire diferent, en un aire així original i fresc, no, per a que encara t'anime més, no, a sortir de casa i disfrutar de les Terres de l'Ebre.
El portal serà un referent per a que la gent descobreixi les activitats que es promouen a l'Ebre, fires, exposicions, gastronomia, actes culturals. La presentació es farà aquest proper dissabte a Tortosa i comptarà amb el suport dels Quicos.
Pues, bueno, la festa de presentació m'he intentat que sigui, això no per algo es diu festa de presentació, no només presentació de la web, en la idea esta de fer una cosa divertida, original, una mica que se'n sortigui de lo habitual. I, bueno, sobretot hem tingut la gran sort, a més, que hem pogut estar dins del Mar de l'Ebre Sons, que en això ha sigut també algo que ens ha caigut del cel, perquè tenim, diguem, els recolza, pues, bueno, una miqueta, pues, no tenim el festival que ens fa de mar, que lo local, que també està molt bé, els Quicos que ens... que, bueno, ens farà Quique Pedret, lo noi dels Quicos, la presentació, una mica la introducció... I bueno, serà una festa de presentació, pues, això, no, molt divertida, dinàmica. Tindrem actuacions musicals que tocarà David Espinós i Los Maleantes. Tindrem, bueno, alguna sorpreseta.
Projectarem els espots de Surt de Casa, que són, sí, són molt divertits i que segur que a la gent xulos. Li agradaran molt.
En menys de 2 mesos, el Gregori ja ha aconseguit més de 1.500 agregats al Facebook. Cal recordar que el projecte també compta amb la participació d'un informàtic, de 2 dissenyadors i de diversos periodistes del territori. Anna Zaera feia una crida també a la gent que tingui inquietuds culturals i vulgui participar. L'escoltem.
Bueno, o sigui, mos agradaria que vinguéssiu a la presentació, que és el dissabte a les 8:15 a Tortosa, al centre de comerç. I llavors també dir-vos que a tota la gent que li agrada escriure i que pogués tindre algun interès cultural o pel territori, que nosaltres estem obertes a que participen a la web de la manera que sigui.
Que siguin fotos o articles o col·laboracions d'agenda, d'editor, el que jo me n'entere, vos ho passo una mica.
Som un equip periodístic, però estem oberts a gent que sí, escrigui bé. O sigui, algo... no fa falta un títol de periodisme. O sigui, si la no, gent escriu bé i està interessada en la cultura, doncs pues, perfecte.
Recordem que el portal web surtdecasa.cat es presentarà aquest proper dissabte al centre de comerç i a les 8:15 de la tarda a Tortosa.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Torna una nova edició de l'Ebre Grumet amb una oferta de més qualitat i més especialitzada. D'aquesta suculenta notícia ens informa des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Demà dissabte obrirà portes la quarta edició de la Fira Gastronòmica Ebre Grumet amb l'objectiu de promocionar els productes i la cuina de qualitat del territori. Ebre Grumet ha fet una aposta per la innovació per tal de convertir-lo en un esdeveniment de referència i que doni resposta a les necessitats del sector. Entre les novetats d'enguany trobem l'ampliació de l'espai i també els serveis de la fira, amb l'agrobotiga Ebre Grumet, la llibreria, una ludoteca, que serà un espai no només de guarderia per als nens, sinó que es faran tallers de cuina i ensenyaran als més petits la piràmide dels aliments, presentacions literàries, del que serà aquesta quarta edició d'Ebre Grumet, en parla la gerent Cinta Sans.
unes activitats que són diverses però alhora són complementàries i que faran possible que tots els visitants tinguin coneixement del producte i de la gastronomia de les Terres de l'Ebre i de l'actualitat gastronòmica que dia a dia s'està treballant al territori. Serà una fira dinàmica en la que el visitant trobarà aquestes activitats. Algunes serien tallers de cuina, tastos de vins i olis, que aquest any l'oli s'incorpora dintre de l'espai de tastos, presentacions de llibres i també les jornades gastronòmiques organitzades per FECOTUR de Deltebre, que les organitza al llarg de l'any i tindran Ebre Gourmet com una plataforma per a difondre totes les jornades que faran. Dintre d'aquestes activitats destacaríem dos activitats, dos xerrades que s'han organitzat en la col·laboració, una d'elles de la Fundació Alícia, del Jaume Viarnés, que presentarà conjuntament en les denominacions d'origen protegit del Baix Ebre Montsià i la Terra Alta el conveni de col·laboració que han signat entre ells, i també una xerrada en la que Gastroteca, el Ramon Sant Martí, el que ens farà serà explicar-nos en primícia un nou projecte de guia de venda directa de productes catalans, que és la guia de compra a pagès. A més, pel que dèiem de la cafeteria, la ludoteca, l'agrobotiga, el recinte firal s'ha ampliat en una carpa annexa que els visitants podran visitar.
La quarta fira gastronòmica de les Terres de l'Ebre, Ebre Gourmet a Deltebre, s'inaugurarà demà a les 11 del matí a càrrec del director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Joan Carles Vilalta, que anirà acompanyat per l'alcalde Deltebre, Gervasi Aspa, i la regidora de Turisme, Susana Gómez. Recordeu, dissabte i diumenge obert al públic en general i dilluns jornada de professionals.
Ebre Gourmet, quarta fira gastronòmica a les Terres de l'Ebre, del 23 al 25 d'octubre al Centre Cívic. Vine a Ebre Gourmet, vine a gaudir dels productes del territori. Deltebre, capital gastronòmica de les Terres de l'Ebre.
Comença la temporada de caça a l'Ametlla de Mar. La Societat de Caça La Cala preveu una bona temporada per als afeccionats a aquest esport que ja han començat a caçar perdius, conills i fins i tot porcs senglars. Araceli Domínguez ens porta aquesta informació des de La Cala Ràdio.
El passat 10 d'octubre va començar de forma oficial a l'Ametlla de Mar la temporada de caça menor, perdius i conills, que finalitza el primer i el segon diumenge de gener, respectivament. Un mes abans, però, el dia 5 de setembre, ja s'havia donat inici a la temporada de caça major, que la zona inclou bàsicament el porc senglar i que clou el primer diumenge de març. El mateix dia 10 d'octubre, la Societat de Caça La Cala va mollar 200 perdius que havia adquirit prèviament perquè els caçadors de ploma poguessin començar amb bon peu la temporada. El dia 22 d'octubre s'amollaven 200 més. Pel que fa al conill, aquesta temporada els caçadors estan de sort perquè hi ha molts. La junta directiva de la Societat de Caça La Cala creu que l'augment de població d'aquest animal és degut a que no s'ha repoblat el coto. Només han amollat 50 en una petita zona i això ha fet que no s'encomanessin la malaltia vírica i la mixomatosi pròpies dels conills. A més, les pluges han estat més abundants i això ha contribuït a una bona criança dels animals que troben aigua i aliment amb més facilitat. Albert Bouzas, secretari de la Societat de Caça a la Cala.
En principi s'han amollat 200 perdius el primer dia, que va ser el dia 10, sí. Diumenge dia 10 d'octubre. Se'n sembraran 200 més divendres dia 22. I pel que fa a la perdiu, doncs, bueno, la gent que hi va estan contents, se van veient animals. I pel que respecta al conill, doncs, la gent que va anar al conill també aquestes dues setmanes que portem de temporada, doncs, la gent està molt satisfets. Nosaltres de la junta directiva, doncs, també ho estem contents perquè veiem que hi ha una molt bona densitat d'animals i el que és la malaltia enguany no ens ha afectat massa, motiu pel qual, doncs, bueno, fa que hi hagi tants de conills.
Respecte al porc senglar, possiblement hi ha menys que altres temporades, però no se sap per quins motius, estan més a prop de la mar i això beneficia, sens dubte, la colla que l'era afeccionada a aquest tipus de caça, que ha pogut matar 12 exemplars. Paradoxalment, que hi hagi porcs senglars perjudica la caça menor perquè es mengen els ous de les perdius, maten els conills i destrossen els ametllers. Un altre dels animals que es poden caçar a les nostres contrades és el tord. L'any passat no se'n van trobar gaires perquè aquests ocells entren a la península al setembre i l'octubre i en aquells dies la temporada passada feia mal temps. Enguany ja estem que vinguin, però encara la seva entrada és una incògnita. Si ho fan, per quedar-se han de trobar prou aigua, olives i estar tranquils, és a dir, que no se'ls ha de molestar molt pegant massa tiros. Aquestes aus es poden caçar fins al primer diumenge de març. Recordem que la Societat de Caça La Cala va presentar el passat mes de juny un programa de gestió integral que consisteix en crear un nucli d'alta densitat de conills a una parcel·la d'una hectàrea on es concentren molts conills per a poder fer repoblacions per tot el terme. Aquest nucli ja s'ha començat a fer, però no estaria enllestit fins d'aquí a 2 anys. El programa també inclou fer un control de depredadors, sobretot dels animals asilvestrats, gossos i gats principalment, en col·laboració amb l'Ajuntament, i fer punts de cria i refugi de conills i fomentar els punts d'aigua i de menjar per tot el terme. Algunes d'aquestes mesures ja es van començar a implementar a l'octubre de l'any passat. Ara s'espera que el programa per a la recuperació de l'espècie comenci a donar resultats a mig termini, és a dir, aproximadament en 2 anys i mig.
Des del Canà destaquem avui un parell d'activitats d'agenda. La primera de caràcter polític, prevista per aquesta mateixa tarda i l'organitzada per Esquerra Republicana de Catalunya. Es tracta d'una xerrada per explicar l'acció de govern al Canà i a les Terres de l'Ebre. La segona proposta per demà dissabte és la presentació d'un curtmetratge que han elaborat els membres del Centre d'Ocupació del Canà. Domènec Ramal, des del Canà Ràdio, ens assabenta d'aquests actes.
Què tal? Bona tarda. Efectivament, dues propostes de caràcter molt diferent són les que avui avancem a la porta d'este cap de setmana. Dues activitats d'agenda, la primera d'elles de caràcter polític, prevista per aquesta mateixa tarda a partir de les 8 a la sala d'actes de l'edifici de serveis agraris. Es tracta de l'acte que organitza Esquerra Republicana de Catalunya a Alcanar. Sota el títol Construïm Alcanar, construïm les Terres de l'Ebre, l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, i el delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, aprofitaran l'acte per explicar en clau preelectoral la feina que han fet i que s'està fent des d'Esquerra tant als governs municipals com al govern del nostre país, la Generalitat, especialment, evidentment, en les actuacions referides a les Terres de l'Ebre. Un acte obert al públic en general que, recordem, començarà a les 8 de la tarda a serveis agraris. I passant ja a demà dissabte, i en este cas parlant de cinema, hem de destacar també la projecció de la pel·lícula Xocs, Seguretat Emocional, que han realitzat les persones del Centre Ocupacional i Llar Residència d'Alcanar. Una pel·lícula que s'ha previst en la seva projecció a partir de les 7:30 de la tarda, demà dissabte, a l'Auditori Municipal José Antonio Valls d'Alcanar. Una pel·lícula de la qual en parlava als nostres micròfons un dels membres que hi participen, José Ramon, que volia fer arribar la invitació a tothom que assistisque en aquesta projecció. L'escoltem.
Bueno, que el proper dissabte a les 7:30 de la tarda hi ha l'Auditori José Antonio Valls d'Alcanar fent la projecció del curtmetratge Seguretat Emocional. Llavors tots esteu escoltant a Alcanar Ràdio, sigue La Ràpida, sigue Vinaró, sigue Ulldecona, sigue Alcanar, sigue dels pobles dels voltants on ens esteu escoltant, que sapiguéssiu que el dissabte a les 7:30 de la tarda a l'Auditori José Antonio Valls d'aquí d'Alcanà, que està situat a l'Avinguda Catalunya enfront del mercat, fent la projecció de la pel·lícula de Seguretat Emocional. Espreguem que màxima puntualitat.
Tal com José Ramon destacava, es demana màxima puntualitat. La cita, ja sabeu, demà dissabte, a partir de les 7:30 de la tarda, a l'Auditori Municipal José Antonio Valls d'Alcanar.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Hola, som l'equip d'Efecte Dopamina.
Una temporada més volem arribar a tu amb les nostres inquietuds.
Explicant-te les nostres històries i experiències, volem que entenguis el nostre món.
Assumim la nostra malaltia.
I programes de ràdio com aquests ens ajuden a superar-la.
Efecte Dopamina és un programa que presentem malalts mentals.
La nostra intenció és la d'integrar-nos i poder tenir veu a la societat on vivim.
Entremesclar la locura dins del dia a dia de cadascun de nosaltres.
Crear un espai de diàleg, de crítica i tertúlia des de la nostra peculiar perspectiva, el propòsit de cada programa.
Tot l'equip d'Efecte Dopamina t'agraïm que comparteixis les nostres il·lusions.
Gràcies a tots.
Efecte Dopamina és un programa elaborat a les EMUTE i que pots escoltar a les nostres emissores els dilluns a les 8 de la tarda.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Desitgem que passen un molt bon cap de setmana i ens retrobem el proper dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.